Notícies Vespre. Karen Madrid.
El passaport Covid ja és obligatori per entrar a bars i restaurants, gimnasos i residències. Per facilitar que tothom se'l pugui descarregar, s'ha posat en marxa un dispositiu als centres de gent gran. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, explica per què han decidit posar en marxa aquest assessorament a les persones més grans.
Hem detectat que hi ha molta gent que no pot accedir en aquest perquè poder-se baixar l'aplicatiu perquè no en sap prou, i per tant ens semblava que el que no volem fer com a ciutat és deixar gent fora, no perquè no s'hagi vacunat, sinó perquè no pugui accedir al sistema per demostrar-ho, no?
Tot plegat el dia que el pediatre, infectòleg del Taulí i expert en vacunes, Valentí Pineda, ha recomanat posar sobre la taula la vacunació dels infants entre 5 i 10 anys com a mesura de contenció del virus.
Una persona amb discapacitat pot arribar a esperar 10 anys per aconseguir una plaça en una llar residència.
I així ho denuncia des de SIPO, gestora de dos d'aquests centres d'aquest tipus a la ciutat. Al conjunt del Vallès hi ha 260 persones en llista d'espera per accedir a un servei d'aquests. Unes xifres que s'han donat a conèixer coincidint amb el Dia Internacional de les persones amb discapacitat que s'ha commemorat a la ciutat amb la Festa de les Capacitats.
I en esports, el partit entre el Sabadell i el Costa Brava de demà es manté de moment, malgrat el brot de Covid detectat al vestidor Lequinat.
I també de moment, tres jugadors han donat positiu i la resta estan pendents del resultat de PCR. Els antígens previs, però, han donat negatiu.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, malgrat aquesta previsió d'operació sortida per al que és un cap de setmana llarg per alguns i un pont per altres. A aquesta hora sí que trobem retencions a la P7, amb 5 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud, i 3 quilòmetres al mateix punt en sentit nord. A Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora, la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, temperatures que han baixat respecte als últims dies a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara a aquest cap de setmana llarg? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Iniciem el repàs al temps fent parlant d'aquesta jornada que seguirà dominada per un ambient força assolellat, tot i que al llarg de la tarda arribaran bandes de núvols alts i mitjans que sobretot afectaran a punts de la meitat oest i terç nord del territori, però a més també se'n formaran de sota vent a punts sobretot del sud del Pirineu, del Prepirineu, nord de la Depressió Central i també a punts del prelitoral sud. En qualsevol cas, no tindran més conseqüència, on sí que romandrà tapat al llarg de tot el dia i també el cap de setmana serà el vessant nord del Pirineu. La precipitació s'espera a partir d'ara mateix, de migdia, al vessant nord. Avui arriba un sistema frontal càlid, un front càlid que entre avui i demà deixarà una mica més de quantitat de precipitació. De fet, avui la cota de neu anirà pujant fins a situar-se en torn dels 2.000 metres. S'iniciarà demà en torn d'aquests 2.000 metres i anirà baixant al llarg, sobretot de la tarda i cap al final del dia, fins a situar-se en torn dels 1.000 metres. I, de fet, de cara a diumenge s'espera que amb el pas del jet en altitud a les copes més altes de l'atmosfera al final de la jornada es reforci la nevada a la cara nord del Pirineu. De moment, això és tot.
Passant 4 minuts de les 7, en marxa un dispositiu per ajudar la gent gran a descarregar el certificat Covid, que des d'avui, recordem, és obligatori per accedir a bars i restaurants, gimnasos i geriàtrics. Els punts de suport s'han habilitat als tres complexos de gent gran de la ciutat, Alexandre, Parc Central i Sant Oleguer, i l'antic Mercat de Sant Joan. Els espais se sumen a l'ajuda que ja ofereixen les agents cíviques, però també el suport tràmits de les biblioteques. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha visitat avui el punt de suport del complex de Sant Oleguer. I és que
pòsits ja esmentats, el passaport Covid és des d'avui obligatori per accedir a les activitats de ball i al programa d'activitats físiques per a la gent gran. Amb l'objectiu que el col·lectiu pugui obtenir el certificat amb facilitat i continuar amb la seva rutina diària, compten des d'avui amb equips d'assessorament que els ajudaran a descarregar-se aquest passaport. Marta Ferrés ha assenyalat que la voluntat és no deixar ningú enrere.
Aquí avui estem a Sant Oleguer, en un dels espais per gent gran, que en tindrem tres d'espais per gent gran, al nord, al sud i un altre punt de la ciutat, i la idea doncs, és poder això, no? Que la gent gran vingui aquí, tindrà gent de referència que li ajudarà o bé a ensenyar-li a fer-ho doncs, perquè ho pugui fer en un futur, o fins i tot fer-li doncs, tot el procés i baixar-li.
La iniciativa significa fer un nou avenç en la lluita contra l'anomenada bretxa digital, un aspecte que des de fa algunes setmanes ja s'està treballant també a les biblioteques municipals gràcies al programa Suport Tràmits.
També ho hem fet doncs, a les biblioteques de la ciutat, que amb cita prèvia doncs, gent que tingui dificultats per accedir-hi doncs, també hi pugui anar. Poden ser dificultats, com us deia, perquè no saben com fer-ho, o per exemple gent que a casa no té sistemes d'ordinadors o de wifi o de xarxes no, per poder-s'ho baixar. Ens sembla que és una iniciativa que està bé.
Els tres punts habilitats als complexos per gent gran i l'antic mercat de Sant Joan estaran en funcionament durant els pròxims dies de dilluns a divendres.
La Generalitat ha decidit implantar el passaport Covid en àmbits com la restauració, els equipaments esportius i les residències de gent gran davant l'elevada incidència de la Covid-19. L'objectiu és fomentar la vacunació i tot apunta que s'està assolint, ja que els índexs han pujat des que es va anunciar la mesura. L'aparició de la variant Omicron podria fer que no fos suficient tenir un 85% de la població vacunada per assolir la immunitat de grup.
I així ho creu, si més no, el doctor Valentí Pineda, pediatre i infectòleg del Parc Taulí i expert en vacunes. A més, en una entrevista al Cafè de la Ràdio, Pineda ha afirmat que, mentre no hi hagi una vacuna millor, s'haurà d'anar administrant recordatoris del vaccí contra la Covid-19.
Si no tinguem una vacuna millor, sí. Si tinguem una vacuna que demostra una immunitat de per vida, pues serà que no, però en principi aquest és el camí amb les vacunes que tenim actualment, sense cap mena de dubte.
Actualment el personal sanitari i els majors de 70 anys ja estan rebent la tercera dosi del vaccí. Des d'ahir ja poden demanar cita prèvia als majors també de 60 anys.
D'altra banda, Valentí Pineda ha opinat sobre si cal vacunar o no els menors entre 5 i 10 anys.
El pediatre del Taulí és partidari de fer-ho i es té en compte que la incidència del virus continua pujant i que aquesta franja és on hi ha més infeccions ara mateix, precisament perquè aquests menors no estan immunitzats.
Amb la taxa de transmissió que tenim ara i que és més alta en nens, per primera vegada no ho sé, però és claríssimament més alta la incidència per 100.000 habitants en el grup de nens per sota de 10 anys, és gairebé el doble que la incidència global en aquests moments, i tenint, no sé si és per la nova variant o és perquè ara toca, perquè són el grup que no està vacunat, evidentment, doncs la transmissió que hi ha a la comunitat, jo crec que en aquest moment ningú té dubtes que vacunar de 5 o 11 anys sigui necessari.
Pineda ha apuntat que la decisió l'haurà de prendre el Consell Interterritorial de Salut, que la setmana que ve haurà de debatre la postura que es prengui en la ponència de vacunes.
Els pressupostos generals de l'Estat són imprescindibles per impulsar la recuperació econòmica i social després de la pandèmia. Així ho ha expressat avui el diputat al Congrés i portaveu de Justícia al grup parlamentari socialista, Paco Aranda.
Aranda ha destacat el caràcter social dels comptes, remarcant que prop de 7.000 vallesans es podran beneficiar de l'ingrés mínim vital durant l'any 2022. A més, 7.300 joves de la comarca podran accedir al nou bo cultural i es destinaran 4 milions d'euros al Vallès Occidental per l'ajuda al lloguer dels més joves.
Van dir amb l'inici de la crisi que no volien deixar ningú enrere, evidentment això sempre és el mateix, però ara amb més raó, és una crisi que està colpejant molt fort i evidentment aquest govern té doncs, una sensibilitat social molt important. Per això aquestes mesures són partides amb un increment del 20%, del 50% en alguns casos que creiem que era necessari.
El diputat socialista també destaca que les empreses vallesanes es podran beneficiar de fons de cohesió i resiliència destinats a fomentar la transformació digital i mediambiental. Pel que fa a les inversions a la comarca, Aranda ha destacat la construcció de les estacions de Canllong a Sabadell i la renovació de l'estació de Santa Perpètua de la Mogoda i el soterrament de vies de Renfe a Montcada i Reixac.
Notícies Vespre.
260 vallesans amb discapacitat estan en llista d'espera per aconseguir una plaça de llar residència. És una situació que avui han denunciat des de CIPO amb una paradeta informativa al vestíbul de l'estació de Plaça Major dels Ferrocarrils.
L'eterna llista d'espera per poder-se independitzar és un dels problemes amb què es troben les persones amb discapacitat. De fet, des de l'entitat alerten que hi ha persones que porten 10 anys esperant un lloc. Un fet que contrasta amb la gestió de les llars de residència que hi ha a Sabadell. Ho explica la directora de llars de residència de CIPO, Mònica García.
Nosaltres tenim dues llars residències Dues llars residències, que és la llar residència Parc Central, la llar residència Pasqual Tula. En total són 32 places, però 27 són concertades i 5 places no les tenim concertades i estan ara mateix sense ocupar. I, per exemple, és una reclamació que fem, que aquestes 5 places, 5 llits que tenim buits, pues que hi hagi una inversió econòmica i que es concertin.
Però aquesta no és l'única situació en què han de patir. Les ha repassat el gerent de l'entitat, Xavier Martínez, al Cafè de la Ràdio.
Portem uns quants anys doncs, que d'alguna manera estem reivindicant les llistes d'espera i les necessitats que tenen les famílies perquè els seus fills i filles puguin entrar en una llar residència i també per les places dels centres diurns, tant del centre ocupacional com de SOI. Per tant, avui és un dia molt important per a nosaltres perquè el que volem fer és fer un crit i dir a l'administració que, sisplau, bueno, doncs que posin els recursos perquè les famílies, n'hi ha moltes que ja tenen, d'alguna manera, ja no tenen més paciència.
Com cada any, l'entitat ha aprofitat el Dia de les Persones amb Discapacitat per posar aquestes reivindicacions a debat.
Entitats socials i ajuntament també han celebrat el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb un acte institucional al Saló de Plens. La trobada ha servit per reivindicar la feina dels altres 364 dies de l'any i presentar el manifest de la jornada titulat Som Capaços i musicat pel raper local Nelo C.
La trobada d'entitats i administració ha servit per posar sobre la taula les necessitats també d'aquests col·lectius de persones amb capacitats diferents que viuen dia a dia. Des del consistori, Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, ha volgut va indicar la tasca de les 25 entitats presents avui.
La discapacitat neix en la mirada de les altres persones i, per tant, el que fa és interpel·lar-nos als que posem etiquetes, als que jutgem, no? A la societat en general, que és la que encasella, la que limita, que és la que ha de canviar, no? La societat i després, doncs, evidentment, totes les estructures, administració pública, empreses...
Entre els punts d'un diagnòstic elaborat el 2020 troben que hi ha barreres per accedir als serveis en un oci inclusiu o que manquen a estratègies de formació. Per això, les entitats emplacen a l'Ajuntament a fer més des de la Comissió de Treball de la Discapacitat dins de la Regidoria d'Acció Social. Mònica Maia és directora de l'Escola Xaloc.
Estem cada dia a dia, treballant per garantir que les persones amb capacitats diverses visquin en igualtat d'oportunitats i millorin les seves condicions de vida. La convivència amb altres col·lectius i amb la ciutadania a través de totes les activitats que hem fet aquests dies ens visualitza com a col·lectiu i ens permet demostrar que tenim moltes capacitats i que formem part d'una societat diversa amb gent molt diversa.
El programa d'activitats acaba aquesta tarda a la plaça de la Sardana amb l'acte L'Arbre de les Capacitats.
Des d'aquest matí, un mural commemora els 25 anys de l'agermanament de Sabadell amb Sarajevo. Està ubicat a l'ascensor de Can Puiganer i és obra de l'artista local Guerens.
El grafiti s'ha inspirat en les famoses roses de Sarajevo, les pintures vermelles que omplen els forats que van deixar les bales i les bombes durant la Guerra dels Balcans. Precisament, la idea del mural és la mateixa, recordar els horrors de la guerra. De totes maneres, Guerens ha volgut capgirar el significat de les roses i donar un punt de vista més optimista al projecte.
El que hem volgut és agafar aquests símbols de les roses de Sarajevo, convertir-ho doncs, en un símbol agradable i d'esperança, no? I era una miqueta la gràcia, no? Això que estava a terra, aquestes taques vermelles, no? Doncs convertir-ho en unes flors que se n'anaven cap a l'aire volant i desapareixia el mal, no? Que han arribat a fer.
En paral·lel és previst que el juny infants de Sarajevo repliquin aquest mural a la seva ciutat, també sota la direcció de Guerens, que acompanyarà una delegació institucional de l'Ajuntament.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Salvador Cristau és el nou bisbe de la diòcesi del Vallès. El papa Francesc l'ha nomenat després del trasllat del passat mes de juny del qui va ser el primer encarregat de la diòcesi, Josep Àngel Saiz Meneses, ara arcabisbe de Sevilla. Fins ara, Cristau ha estat bisbe auxiliar des del 2010 i a la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal de Clergat i Seminaris.
Cristau va néixer a Barcelona l'any 50 i és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. Va ser ordenat sacerdot a la Catedral de Toledo el 12 d'octubre de 1980. Des de fa una dècada és el bisbe auxiliar de Terrassa i un mes després va rebre l'ordenació episcopal. A més, va ser, entre d'altres, vicari de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet del Vallès, de 1985, oficial de la Cúria de Barcelona el 89 i vicari de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Barcelona l'any 90. El nomenament de Cristau com a titular de la diòcesi aclareix el panorama de l'Església a Catalunya. No obstant, queda pendent el nomenament d'un nou titular per la diòcesi de Solsona, després de la renúncia del bisbe Xavier Novell, que va contraure matrimoni amb l'escriptora Sílvia Caballol.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit, interromput el servei de la línia S1 entre Terrassa i Sant Cugat per una esllavissada a la via.
Segons sembla, l'incident no hauria afectat a cap usuari ni cap comboi. El servei de trens de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es troba interromput entre Sant Cugat i Terrassa, tot i que sí que funciona de forma de metro a les estacions de Terrassa Rambla i les altres estacions de la població. A hores d'ara no hi ha previsió de restabliment del servei, però el consistori agarenc ha activat el pla d'emergència.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Ràdio Sabadell s'ha anat transformant a tots els nivells a mesura que ho ha anat fent la societat. És la principal conclusió del tercer programa especial per commemorar els 20 anys de l'emissora, un programa en el qual antics periodistes, tècnics i productors han explicat la seva experiència davant dels canvis viscuts.
Alguns d'aquests canvis més importants han estat tècnics, ja que els sistemes de gravació i tractament de so han evolucionat considerablement en aquestes dues dècades. El pas del minidisc a l'MP3, entre d'altres, ha suposat una transformació en el dia a dia dels tècnics. Així ho apunta Jordi Lluís, tècnic de so, entre el 2001 i el 2008.
Jo crec que l'MP3 jo crec que començava aquella època una miqueta abans, sí. no duria, i de poder arrastrar amb, tu gravaves un reportatge de mitja hora, tenies que, per gravar-lo, l'editaves amb Col·legi, amb Audition, el que fos, tenia que passar-lo al Marc Bolín mitja hora per gravar-lo. Quan va aparèixer tot això, podies gravaves l'MP3, l'arrastraves i en un minut tenies tot l'àudio a dintre i era molt més fàcil editar les coses i que no pas cada vegada gravar-ho.
El tractament de la informació també ha canviat molt arran de l'aparició de les xarxes socials. Cira Riera, periodista d'informatius entre 2006 i 2008, fa aquesta reflexió sobre les prioritats del mitjà en aquest context.
Quan expliques la cosa, quan acaba de passar que encara no tens tota la informació, l'expliques que t'esperes una mica més per tenir-ho absolutament tot. Al final, el debat segueix sent el mateix. Jo personalment soc partidària d'arribar una mica més tard, però arribar bé. Tot i que és cert que són xarxes socials i ha de ser tot una mica ràpid i hem d'anar amb una mica de brio. Això serà una altra professió, que ja comença a ser-ho, igual que ha estat una altra professió la gent que es dedica a grans portals d'internet.
Pel tercer programa especial dels 20 anys de Ràdio Sabadell també han passat productors com Jordi Ramos, Carles Valdellou i Eva Guarino, que ha posat de manifest com aquestes xarxes socials han fet un favor a l'hora de buscar contactes. Fa 20 anys, el recurs més habitual eren les pàgines grogues i les institucions.
En cultura, Jordi Boixaderes torna als escenaris amb Final de partida. Després de gairebé 7 anys, l'actor sabadellenc s'ha deixat seduir pels escenaris i aquest vespre reestrena un muntatge de Samuel Beckett, que ja va fer el 2005, al costat de Jordi Bosch, amb qui repetirà tàndem. Aleix, per què ha decidit tornar?
Doncs en una entrevista al programa El Matí, Boixaderes ha confessat que la idea de Bosch de tornar a fer el muntatge 15 anys després el va captivar i li ha vingut de gust tornar a fer teatre. Sota la direcció de Sergi Belbel, el text de Final de partida planteja temes com l'extinció o el final de la cultura, unes qüestions que prenen noves importàncies en ple 2021.
L'obra no parla només de les de gent que està en un refugi perquè fora s'ha extingit tot. Parla també una mica de la fi de les narracions, de la fi de la modernitat, de la fi de la cultura occidental en general, que ha arribat a un punt en què està una mica vivint en una situació de penya-segat, no? De que no se sap molt bé què vindrà.
Boixaderes i Bosch s'alineen en un repartiment de luxe que completen Jordi Benacolotxa com a Nec i Margarida Minguillón en el paper de Nel, en una de les obres més importants de Samuel Beckett.
Ha sigut un treball dur perquè no és un text fàcil, és una partitura bastant marcada de la qual no et pots apartar massa, llavors s'ha de ser una mica rigorós. Però ens ho hem passat molt bé amb el Sergi i ha sigut ens hem retroalimentat contínuament amb les impressions que cadascú de nosaltres teníem.
Aquest punt de partida es podrà veure aquest vespre i demà al Teatre Municipal de Girona abans que el març faci estada al Teatre Romea de Barcelona.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, al Nadal, també en Floristeria Caral.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Tribunal Superior de Justícia sentencia que Salut va actuar de forma passiva en la vacunació de la policia espanyola.
Mentre policies locals i Mossos es van completar a vacunar el 10 de febrer, els agents estatals ho van fer el 12 de març. Per això, el 24, els primers tenien taxes de vacunació d'entre el 67 i el 79%, mentre que els segons tenien percentatges del 3,6 i el 2,8. El Tribunal ordena que es vacuni els agents al mateix ritme que els altres funcionaris essencials i obliga a la Generalitat a pagar fins a 4.000 euros de les costes judicials a Jusil i a Jupol.
Un incendi en un polígon de l'Arbós deixa 13 ferits, 3 dels quals han estat greu.
El foc ha provocat una important fumarada negra que s'ha vist a quilòmetres de distància. L'incendi ha cremat totalment una nau de reciclatge i ha col·lapsat la coberta. També ha afectat una cisterna i 3 remolcs de camió de solar del costat i a 6 cotxes que estaven aparcats al carrer. De moment, el foc està controlat i els bombers no han detectat afectacions estructurals que facin tema un possible esfondrament per debilitat.
I el conseller d'Economia, Jaume Giró, considera que la candidatura dels Jocs d'hivern Pirineus-Barcelona 2030 té el suport de la majoria del territori.
Giró creu que el Pirineu mereix la mateixa oportunitat que va tenir la capital catalana el 1992. Els comptes per l'any 2022 preveuen invertir 44,1 milions d'euros a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran.
Esports.
Tot i el brot de Covid que ha esclatat al vestidor del centre d'esports, a hores d'ara està previst que jugui el partit de demà contra el Costa Brava. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La Federació Espanyola obligaria a jugar l'enfrontament tot i estar a l'espera encara de conèixer els resultats del test PCR.
Aquesta és la situació ara mateix. Aquest matí el club ha informat que hi ha 3 casos positius a la plantilla, mentre que la resta de jugadors i cos tècnic han donat negatiu als antígens. Però les PCR, que han de confirmar del tot quin és el panorama, s'han realitzat aquest matí i no es coneixen els resultats. El centre d'esports, en veu del director general Bruno Batlle, considera que el més assenyat seria no prendre riscos.
Per la nostra part sí que és una mica difícil d'entendre, sobretot amb la situació que ens han transmès el servei d'epidemiologia. Com han dit, l'ideal seria poder jugar en situació normal, és el que nosaltres voldríem, poder jugar, però amb aquestes condicions doncs sí que és cert que es fa estrany que diguin que es pot jugar. Esperarem a veure què diuen finalment.
A més, el Sabadell es presentaria amb 8 baixes, els 3 positius i 5 contactes directes de jugadors que no tenen la pauta completa. Recordem, per altra part, que tot el primer equip va viatjar en conjunt a Sanlúcar de Barrameda entre setmana per disputar la Copa, pel que el brot podria ser més extens. I per tot plegat, el club ha enviat un informe del Servei d'Epidemiologia del Vallès que parla obertament d'aquest brot al vestidor i Batlle espera que reconsideri la decisió.
Esperem que sí, nosaltres hem traslladat la informació. De fet, el que han fet és traslladar la informació que ens envien des de Salut, des del Departament d'Epidemiologia, i bueno, esperem que amb això puguin prendre una decisió que entenem que seria no jugar, però quedem a l'espera.
Fa unes setmanes el Castellón va patir un cas similar, tot i que amb una desena de positius, i se li van suspendre 2 partits. La federació, però, no equipara amb 2 situacions i manté, com dèiem, el partit de demà a les 5 a Palamós.
Més futbol i més centre d'esports perquè el juvenil A del Sabadell s'enfronta demà al Mallorca, passant pel pitjor moment de la temporada. Els arlequinats, recordem, encadenen 5 jornades seguides sense guanyar i han baixat a la 7a posició.
Els mallorquins duien una dinàmica similar però la van trencant al seu últim compromís. Són quarts i, per tant, a Olímpia es veuen les cares 2 equips de la part alta. Tot i això, el lateral Ivan Tebar prefereix no obsessionar-se amb el que digui la classificació.
No t'has de deixar guiar per la classificació ni pels resultats ni res. Vas a qualsevol camp i t'ho posaran difícil, ja sigui el camp del Barça, ja sigui el camp del Belvitge, el del Cerdanyola, qualsevol. Llavors no t'has de deixar guiar per les ratxes o per la classificació. Cada partit és una història i a qualsevol pots treure punts, et poden treure punts o el que sigui.
El Sabadell Juvenil Mallorca de Divisió d'Honor arrencarà demà a Olímpia a 4:45 de la tarda.
En futbol sala, el Club Natació Sabadell visita el Ripollet buscant allargar la seva millor ratxa de la temporada segona B. Els nedadors han sumat 7 dels últims 9 punts en joc, incloent-hi els aconseguits en els dos derbis sabadellencs.
El duel de demà a 7:15 de la tarda serà contra un Ripollet que és 12è amb 11 punts, és a dir, 2 llocs i 3 punts per sota dels nedadors. Per això el tècnic Borja Burgos considera el partit de demà com un enfrontament directe.
És partit clau per nosaltres. Crec que mirar molt cap a dalt encara no és moment, ni molt menys, però sí que això seria un 9-9 i seria poder treure el cap del tot d'aquesta part baixa, encara que no arribem a la zona alta, però bueno, sí que agafa una mica d'oxigen i aire.
Demà a 1:15 també juga el CUE Amics del Pou Escorial Incercat a Cerdanyola. En principi, el partit havia de tenir lloc al Pavelló del Nord, però el duel s'ha traslladat per la celebració del Top Bàsquet. Independentment de les circumstàncies, el jugador Jorge Tendero reconeix que qualsevol escenari és complicat per l'equip.
Estamos en una situación donde cada partido es complicado. Por lo tanto, nuestro principal objetivo es competir en cada pista. Confío en que nos podamos salvar, está claro que está complicado, pero eso va a ir en función de lo que compitamos. Y si competimos en cada pista y damos guerra en cada pista, van a llegar los resultados.
L'Escola Pia, per la seva part, va avançar el seu partit contra el Manresa ahir i es va endur el triomf a casa per 5-2. Jordi Cerdà, jugador escolapi, destaca l'actuació del porter Ignasi González com la clau per retenir els punts.
Ignasi va fer un tros de partit, estic molt content per ell personalment perquè crec que s'ho mereix. Potser no he jugat tant com el Santi, però sempre que surt ho fa molt bé. I els entrenos igual, és a dir, és un tio que és un home de club, que estima el club com ningú, i que no baixa el cap mai, ell segueix treballant i això té els seus fruits. Al final, ahir, si ens emportem els 3 punts, és en gran part gràcies a ell.
La Pia passa momentàniament a la 9a posició, avançant al Natació Sabadell.
En waterpolo, jornada de transició a l'Estralpool Natació Sabadell abans d'un cap de setmana, el següent d'emocions fortes a Can Llong. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El femení rep demà les dues al Rubí, 6è classificat d'aquesta divisió d'honor. Les de David Palma, recordem, segueixen invictes i igualades a punts amb el Mataró, un dels tres equips amb els quals es veurà les cares en aquesta segona fase de l'Eurolliga. Els altres dos seran el Ferencváros i el Dunaujváros d'Hongria. I pel que fa a l'equip masculí, abans del derbi de Lliga contra el Terrassa, on estarà en joc la tercera plaça, l'equip de Quim Colet té desplaçament a Madrid per veure's les cares amb el Real Canoe, 9è, amb només 2 victòries. El tècnic demana concentració als seus i agafar regularitat a la Lliga.
És un desplaçament, vull dir, bueno, a Madrid, etcètera, etcètera. Llavors és important perquè el que comporta això, no? Que estiguem ben concentrats, m'entens, motivats per jugar amb un equip pues, que ara està amb un nivell de classificació més baix, però no pots menospreciar ningú i aquestes coses, que encara hem d'agafar aquesta regularitat perquè encara no estem suficientment acostumats a la nostra lliga a constantment jugar, encara que estem jugant molt bé fora de casa també, però clar, amb Eurocup. Aleshores, a la Lliga, a vegades, la motivació amb l'Eurocup és decent, no?
A 6:15 de demà, a les instal·lacions de Pez Volador de Madrid, arrencarà aquest Real Canoe Astralpool Natació Sabadell masculí.
I encara sense sortir de l'aigua, Òscar Salguero competeix aquest cap de setmana a nivell nacional per primera vegada des de la medalla de plata als Jocs Paralímpics de Tòquio. El nedador adaptat del club participarà demà i diumenge al Trofeu Internacional Castalia-Castelló.
Serà la segona presa de contacte amb la competició després de la cita del cap de setmana passat a Mataró amb la Lliga Catalana. Una nova oportunitat, segons el bracista dels Marinals, per començar a engegar la maquinària pensant en la gran cita del 2022.
Només portem 2 mesos d'entrenament. Sabem l'estat de forma en què ens trobem i bueno, jo crec que l'objectiu és trobar sensacions del nado que tenia abans d'acabar la temporada dels Jocs, notar-me bé i, si pot ser, doncs, lluitar per la mínima pel campionat del món.
Un mundial de natació adaptada que tindrà lloc a la localitat portuguesa de Funchal del 12 al 18 de juny.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 3 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6, dimarts a partir de les 10, amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia i que tingueu un bon cap de setmana llarg, o si sou dels afortunats que teniu pont, un bon pont. Que vagi molt bé, adeu-siau.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.